Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 23 d'octubre de 2012. Les eleccions celebrades diumenge a Euskadi i Galícia van generar ahir tota mena de reaccions entre els partits polítics i la societat civil en general. És especialment significativa la davallada dels socialistes i això ha de fer reflexionar no només aquesta formació en l'àmbit espanyol i en l'àmbit basc, gallec i també català de cara al 25 de novembre, sinó tota la societat civil, perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol i a Catalunya el Partit dels Socialistes de Catalunya són formacions necessàries per la cohesió social, per al debat polític i també per la discussió de propostes concretes, en el cas del nostre país, pel futur, per parlar del futur d'un encaix a Espanya, d'un estat federat o d'un dret a decidir, com proposa bona part de la societat catalana. És una llàstima que el PSC s'enfonsi i no és que ara calgui defensar les seves propostes o donar una visió parcial del que tenim, sinó simplement, des de la neutralitat que volem tenir des de Ràdio Estel, pensem que és necessari un PSC que tingui força i que formi part del debat polític. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim les notícies de les últimes hores. El president Artur Mas va fer ahir una crida als empresaris catalans perquè no posin traves al procés sobiranista que vol liderar si guanya les eleccions del 25 de novembre. En una conferència davant de més de 300 empresaris, el president de la Generalitat va demanar al món econòmic que ajudi discretament en el procés i que, com a mínim, no l'entorpeixi.
El president Mas va afirmar a Barcelona Tribuna que no cal significar-se gaire, simplement no cal no anar-hi en contra per fer entendre que tota...
El president Artur Mas, com dèiem, va afirmar ahir a Barcelona Tribuna que no cal significar-se gaire i que simplement cal no anar-hi en contra, fer entendre a tot arreu que el país està canviant i que té dret a ser escoltat, respectat i ajudat. En aquesta línia, el president català va afegir que cal fer-ho entendre i molta gent ho està fent. Artur Mas va voler tranquil·litzar els empresaris dient-los que el seu projecte no suposa que Catalunya s'hagin instal·lat en una bogeria, sinó dotar-se d'estructures d'estat per tenir un futur millor del que tenim ara. En aquest sentit, Mas va negar que Catalunya tanqui les portes a Europa quan defensa tenir un estat propi. En aquest sentit, Artur Mas va insistir que Catalunya té dimensions econòmiques i territorials suficients per ser un estat viable dins d'Europa i que Europa és la prioritat tant si en una possible independència s'està dintre com si s'està momentàniament fora. En clau postelectoral de Galícia i Euskadi, però també pensant en el 25N, Pere Navarro, primer secretari del PSC i candidat socialista a la presidència de la Generalitat, pensa que la davallada dels socialistes a Galícia i al País Basc l'obligaran a treballar molt més per aconseguir mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ho va dir Navarro ahir després de lamentar la desmobilització del vot d'esquerres en aquests comicis celebrats diumenge passat, on els socialistes van patir, recordem-ho, una severa reculada.
Navarro va explicar ahir que el Partit Popular a Galícia actua com a dreta nacionalista i va obtenir doncs la majoria absoluta i el Partit Nacionalista Basc actua com a dreta nacionalista Euskadi i per això s'ha de lamentar que els vots de l'esquerra, en aquest cas els socialistes, no han doncs mobilitzat, no han sabut mobilitzar ni fer veure que és molt important anar a votar, segons va manifestar Pere Navarro.
El líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, per la seva banda, veu impossible que Convergència i Unió i el PNB puguin teixir una estratègia sobiranista conjunta de cara als propers temps. tenint en compte les grans diferències entre Catalunya i Euskadi.
L'endemà de les eleccions basques i gallegues, Duran va subratllar que mentre que el País Basc disposa d'un sistema de concert econòmic i un saldo positiu, Catalunya arrossega un dèficit fiscal del 8% del seu producte interior brut amb un finançament de règim comú. Diu que són realitats tan diferents que és impossible pensar que hi haurà estratègies comunes per defensar una determinada posició en vista al futur.
I la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, considera que a les eleccions basques no s'ha votat en clau sobiranista ni separatista.
Sánchez Camacho ha recordat que el programa d'Urkullu era bàsicament econòmic i, tot i admetre que no hi ha diferències i referències anàlogues amb Catalunya, ha destacat que el PNB no ha aconseguit majoria absoluta. I és que pels populars catalans una majoria absoluta d'Artur Mas que seria el pitjor perill per Catalunya. Pel que fa a Galícia, la líder del PP català considera que l'àmplia victòria de Feijó és un aval a les polítiques d'austeritat que apliquen els populars, que són les adequades, diu. D'altra banda, Sánchez Camacho ha revelat que l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, serà el número 2 de la seva llista electoral per als comicis del 25 de novembre a Catalunya. La líder dels populars catalans no ha volgut revelar qui més hi haurà la seva candidatura, però ha deixat clar que serà continuista.
Deixem de moment la informació política amb l'anàlisi de les eleccions basques i gallegues i la precampanya catalana. Parlem de temes econòmics ara perquè l'agència de qualificació Moody's ha rebaixat la nota del deute de Catalunya, Castella-La Manxa i Múrcia, que s'enfonsen encara més en la categoria de bo porqueria. També han resultat afectades les comunitats d'Andalusia i Extremadura que en aquesta categoria es consideren especulatives.
L'agència ha mantingut en els nivells actuals el deute d'altres 5 comunitats autònomes. Es tracta del País Basc, Madrid, Castella, Lleó, Galícia i el País Valencià. Moody's ha fet aquesta valoració basant-se en les reserves de capital de les diverses regions i territoris i la seva capacitat d'accés al capital, aspectes que veuen molt limitats en aquelles comunitats a les quals ha baixat la nota.
L'Assemblea General d'Autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona ha desconvocat finalment les vagues parcials previstes per avui i també per altres dies d'aquesta setmana i ha donat 3 setmanes de termini a la direcció de l'empresa per negociar un acord acceptable per la plantilla.
Si després d'aquest termini no s'arriba a un acord, es tornarà a fer vaga els 15 dies de campanya electoral entre el 12 i el 23 de novembre. Serien aturades parcials com la convocada ahir, amb serveis mínims del 33% en el cas dels autobusos i del 50% en el cas del metro.
2 empresaris del sector de la publicitat imputats pel cas Palau van declarar ahir davant del jutge. La justícia vol aclarir si van desviar diners procedents del Palau de la Música cap a Convergència Democràtica.
Un dels que ha declarat és Marc Puig, que va ser secretari de comunicació durant el govern del president Pujol. Segons ha explicat la seva advocada, Puig ha reconegut tractes amb Jordi Montull i l'existència d'un projecte que consistia a saber quina imatge projectava el Palau de la Música Catalana. L'empresari ha presentat al jutge un seguit de documents per justificar els més de 50.000 euros que li va pagar el Palau i que, segons l'agència tributària, van anar a parar a Convergència Democràtica, aspecte que Marc Puig ha negat. Els veïns de Ciutat Vella, personats com a acusació en el cas, posen en dubte l'argument de l'empresari.
I el 17% dels catalans estan en risc de pobresa, segons l'enquesta de les condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística.
Això està per sota de la mitjana espanyola, on el 21% de la població està per sota del risc de pobresa, 7 dècimes menys que fa un any. Un descens que es deu sobretot a l'estabilitat dels ingressos de les persones de més de 65 anys. Les comunitats amb menys persones que viuen al llindar de la pobresa són Navarra, Astúries, Euskadi i Madrid. Després, en quart lloc, ja venen Catalunya i Aragó. Per contra, on hi ha més persones amb risc de pobresa és Melilla, Ceuta i les Canàries. Es considera que una persona està a la frontera de la pobresa quan la seva renda és inferior al 60% de la mitjana dels ingressos de tot l'Estat. En el cas d'una persona és de 7.400 euros anuals. La mitjana d'ingressos per persona a Catalunya és de 10.100 euros.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
recuperem la informació política sobre l'anàlisi de les eleccions basques i gallegues. El PP va tancar files ahir al voltant d'Antonio Basagoiti, el líder dels populars bascos, després que els resultats a les eleccions van fer que el PP obtingués només 10 representants, 3 menys que el 2009 al Parlament de Vitòria. La direcció va manifestar el seu suport perquè Basagoiti segueixi al capdavant del PP basc.
A la roda de premsa, posterior a la reunió del comitè executiu, on es van analitzar els resultats dels comicis bascos i gallecs, Cospedal va explicar que Mariano Rajoy ha donat a Antonio Basagoiti un suport inequívoc i rotund. No s'ha produït cap comentari crític, tot i la pèrdua de representants, segons han detallat altres fonts. La número 2 del Partit Popular considera que els vots de Bildu són els que, d'una manera o altra, havien obtingut sempre aquest tipus de formacions i ha destacat que la formació Berzale ha perdut suports allà on governa.
Les tensions de debò es troben en el si del PSOE. La cúpula dels socialistes espanyols, reunida a Madrid, va plantejar una reflexió serena i sense excuses sobre la taula, segons paraules de la número 2 de la formació, Elena Valenciano, que va admetre que el Partit Socialista Obrer Espanyol ha perdut la confiança de molts ciutadans i que els seus dirigents estan obligats a treballar correcuita i a fons per recuperar aquesta confiança.
Valenciano ha anunciat que la Comissió Executiva Federal del partit es reunirà el dilluns vinent per intentar accelerar els canvis que consideren que necessita la formació. Malgrat que molts veuen el lideratge d'Alfredo Pérez Rubalcaba en entredit, la número 2 del PSOE ha afirmat que durant la reunió de l'executiva permanent no s'ha plantejat en cap moment la dimissió.
Canviem de qüestió novament. Hisenda descomptarà de la nòmina d'alguns funcionaris la cotització de la paga extra de Nadal, tot i que no la cobrin. Això afectarà uns 100.000 treballadors públics a Catalunya i en el conjunt de l'Estat la xifra arribarà al 1 milió de persones.
Els afectats són col·lectius com professors, cossos de seguretat, treballadors de justícia i de correus, és a dir, tots els que no cotitzen al règim general de la Seguretat Social, sinó en règims especials com ara MUFACE. La raó és que en el decret antidèficit del 13 de juliol, que suprimeix la paga extra de desembre als funcionaris, no es va introduir cap modificació respecte a la llei de les classes passives de l'Estat, que obliga els treballadors a cotitzar per les 14 pagues.
I l'home que divendres passat va matar, segons sembla, dues persones a Albacete, concretament a la pedania del Salobral, va morir ahir hores després de disparar-se un tret al cap, segons ha informat la Guàrdia Civil. L'Institut Armat ha explicat que tenia acorralat el presumpte autor del doble crim, Juan Carlos Alfaro, però que finalment es va disparar un tret al cap. El van ingressar en un centre hospitalari en estat greu, però finalment va perdre la vida. Dos minuts i serà un quart de nou. Notícia important que hem sabut fa només uns minuts, el resultat del debat, el tercer i últim, entre Barack Obama i Mitt Romney, els dos principals candidats a la presidència dels Estats Units. Obama ha trencat l'empat i, segons els primers sondejos, ha guanyat el tercer debat, on s'ha parlat sobretot de política internacional.
La CNN diu que un 48% dels electors donen a Obama per vencedor, per davant d'un 40% a Romney, i la CBS eleva aquesta xifra a un 53% contra un 23% per Romney. Aquest últim debat s'ha celebrat aquesta matinada a Florida, un estat que pot ser decisiu en les eleccions del 6 de novembre i on tots dos candidats, Obama i Romney, volen pescar entre els votants hispans. En aquesta ocasió, el debat s'ha centrat en política internacional, un tema amb el qual el president Obama ha demostrat més coneixements. La mort del líder d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ha planat en el cara a cara i el candidat republicà ha felicitat el president per aquella operació. Amb tot, el republicà Romney ha acusat el seu rival demòcrata de debilitat i de manca de lideratge i s'ha mostrat partidari d'augmentar el pressupost en defensa, bàsicament amb un objectiu, diu, la lluita global contra l'extremisme radical. Durant els tres debats, Obama ha anat de menys a més, després de perdre el primer debat clarament, de recuperar embranzida i agressivitat en el segon a Nova York i de tornar guanyant aquest últim.
El primer ministre de Finlàndia, Jyri Katainen, ha sortit il·lès d'un intent d'atemptat que ha patit a Turku, a l'oest del país, Finlàndia.
Un home se li ha acostat amb la intenció d'apunyalar-lo amb un ganivet, segons han informat els mitjans de comunicació locals. Els guàrdies de seguretat han pogut evitar l'agressió i detenir l'home. Els fets han passat en un carrer cèntric de Turku, on el primer ministre participava en un acte de la campanya per les eleccions municipals de diumenge.
I la justícia italiana ha condemnat a 6 anys de presó els membres de la Comissió de Grans Riscos per haver infravalorat el perill de possible terratrèmol a L'Aquila, al centre d'Itàlia, i no prendre mesures preventives abans del sisme que va afectar la regió dels Abruços, com dèiem, al centre d'Itàlia, el 6 d'abril de 2009.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que la Unió Ciclista Internacional ha decidit finalment sancionar per tota la vida el ciclista nord-americà Lance Armstrong i desposseir-lo dels 7 Tours de França que tenia. D'aquesta manera es dona per bo l'informe de l'Agència Antidopatge dels Estats Units que l'havia acusat de dopar-se i de subministrar substàncies dopants als seus companys d'equip.
L'organisme del ciclisme mundial confirma així que no hi haurà apel·lació davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu i que reconeix la sanció imposada per la USADA. L'UCI prohibirà que Armstrong competeixi i el desposseirà dels seus 7 tours. Lance Armstrong no té lloc al ciclisme. El Tour de França vol declarar deserts els resultats de les edicions que va guanyar.
Parlem de futbol. L'entrenador del Barça, Tito Vilanova, va explicar ahir en la prèvia del partit de Champions, avui Barça-Celtic a 8:45 al Camp Nou, que no està preocupat pel fet que l'equip encaixi més gols que en altres temporades.
Vilanova ha relativitzat la fragilitat defensiva i l'ha atribuït a factors puntuals. Ens hem fet 3 gols en pròpia porteria, ens han xiulat penals que no eren tot plegat. Diu que no li preocupa excessivament, diu que s'ha de millorar, però que en d'altres aspectes del joc també s'ha de millorar. El València afronta una visita complicada al camp del sorprenent Bate Borisov.
Parlem de l'Espanyol. El vicepresident blanquiblau Sergio Oliveró ha anunciat que es presenta a les eleccions que el club català celebrarà el 19 de novembre en el marc de la seva Junta General d'Accionistes, a més d'explicar que ampliarà la seva posició en una roda de premsa demà dimecres.
Roman Escué, en representació de l'APMAE, també ha presentat candidatura, tot i que no descarten pactar amb un altre presidenciable.
I els clubs catalans de futbol de primera, segona i segona B van signar un conveni de col·laboració amb la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. En l'acte, celebrat al Palau de la Generalitat, les entitats s'han compromès a promocionar i defensar les seleccions catalanes i també a impulsar el reconeixement internacional de la Federació Catalana de Futbol. El president de l'Hospitalet, Miguel García, ha estat l'únic que no s'ha fet la foto de família amb la samarreta de la catalana.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La diòcesi de Roma i altres que ho havien sol·licitat en el seu moment van celebrar ahir la festa del Beat Joan Pau II, elevat als altars per Benet XVI ara fa un any i mig. Entre els diversos actes que es van organitzar, destacar el fet que una relíquia amb la sang del papa polonès va ser presentada ahir mateix al santuari de Lourdes, a França, acompanyant un pelegrinatge organitzat aquesta setmana per la Unió Nacional Italiana per al transport de malalts a santuaris internacionals. El papa Benet XVI, recordem-ho, va beatificar Joan Pau II l'1 de maig de 2011 davant un milió de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Aquell dia es va establir que la festa se celebraria a Roma cada 22 d'octubre, data de l'elecció de Carol Wojtyła per a la seu de Pere.
I també us expliquem que l'editorial Claret acaba de posar en marxa la col·lecció Contrastos. La nova col·lecció neix amb vocació d'editar títols d'interès general i d'actualitat, però que alhora portin al lector un contingut que el faci reflexionar. Les publicacions aportaran punts de vista de contrast diferents i sovint oposats a l'opinió majoritària, amb la idea de no deixar indiferent el lector. El primer títol d'aquesta col·lecció és Davant l'adversitat, amor i llibertat, llibre que exposa els pensaments de Xavier Mengalejo, pedagog reconegut internacionalment i membre del Consell Escolar de Catalunya. El títol es trobarà disponible a les llibreries a partir del dia 8 de novembre. El segon és Ser independentista no és cap pecat, del reconegut monjo i historiador de Montserrat, Hilari Reguer. Aquest llibre inclou un breu anàlisi sobre els conceptes de nació i nacionalisme i una reflexió sobre com ha conviscut aquest nacionalisme amb l'Església catalana. La presentació anirà a càrrec del doctor Antoni Maria Oriol Tataret.
I el balanç de les inundacions que han afectat aquests dies al sud-oest de França és de centenars de pelegrins evacuats del santuari de Lourdes, així com diversos hotels propers també desallotjats. Segons Radio France International, els pelegrins van ser traslladats a un centre esportiu i unes 40 persones van haver de deixar les seves cases dissabte passat. Les fortes pluges han fet que el riu Gave es desbordi i afecti la zona on l'any 1858 la Mare de Déu es va aparèixer 18 vegades a Santa Bernadette de Subirús. Un portaveu del santuari de Lourdes ha explicat que la mateixa gruta on hi ha la imatge de la Mare de Déu tenia gairebé un metre d'aigua i s'esperava que la inundació encara augmentés més. De moment només es pot accedir a la basílica, situada en una zona més alta. Les autoritats locals diuen que les inundacions són les pitjors de la regió en 25 anys. Les pluges han deixat sense energia elèctrica unes 8.000 llars. I d'altra banda, continuen els treballs del Sínode dels Bisbes en la recta final. Avui parlarem en pocs moments d'aquest tema amb el teòleg expert Salvador Pié, que participa en la setmana decisiva d'aquest sínode. Principals titulars de portada a la premsa. El punt avui, la Unió Europea flexible amb el dèficit, diu el titular principal. El diari Ara, sobre la crisi dels socialistes després de les eleccions basques i gallegues, titula En caiguda lliure. El País, el PSOE promet una renovació ideològica després del seu enfonsament. El periòdico, la debacle del 21 d'octubre força el PSC a fer un gir social. I La Vanguardia, titular principal, la patacada electoral torna a desestabilitzar el PSOE.
I altres diaris de la premsa, l'ABC, el triomf del PP enfonsa Rubalcaba. El Mundo, Rubalcaba no es planteja dimitir malgrat l'allau de crítiques internes. I La Razón, Rubalcaba s'aferra al silló.
De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Repassem aquestes rondes de Barcelona que van especialment carregades, la ronda de dalt amb trams aturades, entre Meridiana, la zona de Sant Gervasi, més endavant, túnels, Diagonal, en fi, torna a anar molt carregada la ronda de dalt, com és habitual, en sentit Llobregat, però també en sentit Besòs, en retencions entre Diagonal i Sarrià. Mirem la ronda litoral, que presenta cua sobretot en sentit Besòs, des de la Gran Via fins al nus de la Trinitat. Pel que fa a la resta de vies, el que dèiem, retencions habituals, vies com l'autopista del Garraf, la B23, també l'autovia A2, sempre en aquests casos venint cap a Barcelona. A l'extrem nord, la C58, aquí hi ha aturades, a Sabadell, a Badia, baixant cap a la Ciutat Comtal, i de forma intermitent, trànsit molt lent, bàsicament, entre el Nus i Ripollet, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaquem la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquest dimarts es lleva amb un ambient en general força tranquil. De fet, els núvols a poc a poc s'han anat retirant durant aquesta matinada i hores d'ara podem parlar d'una jornada poc ennuvolada. De fet, així continuarà aquesta jornada de dimarts. Només s'observen alguns intervals de núvols cap a punts del Pirineu, Prepirineu, que en principi no creiem que donguin precipitació. A més, cal destacar algunes boires i boirines que hi ha a hores d'ara algunes fondalades de l'interior, com per exemple comarques d'Osona i el Bages, però que també al llarg del matí, quan vagi sortint el sol, també s'aniran trencant. A la resta del país predominarà bàsicament l'ambient assolellat amb alguns intervals de núvols baixos cap a les comarques del litoral del sud de Barcelona i del tot el litoral de Tarragona. Avui les temperatures han baixat una miqueta, degut a, sobretot, que no hi ha tants núvols, però en general creiem que al centre del dia podrien ser una miqueta més altes, amb valors aproximats màxims d'entre els 23 o 24 graus aproximadament. De cara als propers dies, sembla que a poc s'acostarà una pertorbació situada ara mateix a l'oest de la península Ibèrica i que, sobretot, a partir de dijous i divendres podria donar de nou algunes precipitacions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Després de la pluja d'idees i de les reunions per grups lingüístics, arriba l'hora de la veritat en l'elaboració, després d'un debat, de les propostes en el marc de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Aquests plantejaments, en els últims dies de reunions, arribaran al Papa Benet XVI perquè elabori d'aquí uns mesos el document final, l'exhortació apostòlica postsinodal. Volem analitzar i conèixer tants detalls com sigui possible en aquests moments sobre aquest sínode que ja arriba a la recta final, com dèiem, amb el professor de la Facultat de Teologia, Salvador Pieninot, que participa en aquest sínode com a teòleg expert i ja ens ha acompanyat algunes vegades en aquest programa aquestes últimes setmanes. Doctor Salvador Pié, molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres també.
Gràcies per haver atès la nostra trucada. Ens acompanya Salvador Pié en directe des de Roma, quan d'aquí a 3 minuts seran 8:45 del matí. Com estan aquests moments al sínode? Potser vostè
en un moment de molta bullida. Sí, perquè avui, aquest dematí, precisament a partir de les 9, hi ha la presentació del llistat de totes les propostes finals, perquè aquests dies s'està treballant aquest cap de setmana amb nits i dies, intentant unificar els 11 grups que hi havia lingüístics, i a partir de les diverses propostes s'han intentat unificar, donar-li un cert ordre, i avui es presentaran perquè en grups lingüístics, que ara tenim 2 dies de grups lingüístics, es puguin acabar de valorar, matisar, perquè esclar, seran les propostes el fruit més important del sínode en quant que aquestes són votades per 2/3 parts perquè siguin vàlides i perquè després són les que es lliuren al Papa perquè ell es tingui present de cara a l'exhortació postsinodal. Per tant, en aquest sentit, estem en un moment important d'avui i demà i de dinàmica, de concretar, podríem dir, tot el que ha sigut aquesta primera part del sínode.
Dins el tema de la nova evangelització, que és la qüestió general, la nova evangelització i la transmissió de la fe cristiana en el moment actual, doncs, per exemple, en les últimes hores sabem que s'ha parlat molt del paper de la Mare de Déu i la devoció a la Mare de Déu i moltes altres temàtiques. Què en destacaria del que pot sortir avui i demà d'aquests grups lingüístics per les propostes
finals? Encara, a veure, es pot dir diverses coses, però, de fet, és molt important el treball d'avui i demà, perquè és quan es veu la globalitat. És clar, ara per ara hem anat treballant els grups amb coses sectorials, no? I, per tant, ens cal veure tota la globalitat. Jo penso que hi ha un tema clau, que és que per ara, tot el que anem sortint, és molt entendre l'evangelització, la nova evangelització, com a nova forma, nou ardor i nous mètodes. no és que hagin sortit moltes coses noves de la nova evangelització, per entendre'ns, no? Sinó més aquesta, diguéssim, visió també que de Joan Pau II ja tenia, de que la nova evangelització vol dir un nou ardor, uns nous mètodes, unes noves formes, no? I, per tant, estem, d'alguna manera, tocant el nucli de l'Església. Per mi el més important amb tot és el toc general. Hi ha un crescendo, des de que va començar el sínode fins ara, de consciència de que aquí cal un canvi en l'Església, en el sentit no de canviar la fe, òbviament, sinó en la meva forma d'anunciar, de testimoniar, de celebrar, d'estar present. I això és molt comú. Potser la dificultat, siguem clars, és trobar les formes concretes com això que és clar per part de tots els continents i pràcticament la majoria, per no dir quasi bé tothom, dels presents, es pot concretar. I per tant aquí tenim el gran desafiament. Val la pena aquest tema, però hem de trobar camins imaginatius. Jo penso que el sínode més serà una crida a dir: ei, Església nostra, hem d'intentar trobar aquests nous camins de la evangelització, que no vas donar-nos moltes idees noves, perquè tot just estem encetant aquests nous camins.
I aquests nous camins segurament no són iguals a l'Amèrica Llatina, a l'Índia, a Austràlia o a Europa.
Exacte. Per exemple, tinc un exemple que tothom entendrà. Hi va haver tot un debat molt amistós sobre la religió popular. Llavors, Espanya van dir, bueno, doncs nosaltres, perquè tenim tot el que es fa a Andalusia, no?
Les germandats, les confraries.
Les confraries. Sí. Els latinoamericans van dir, ah, doncs pues què és això de les confraries? No? O sigui, la religió popular allà és una altra cosa, és la popular dels santuaris, de les grans festes, podríem dir. En canvi, aquí ve molt marcat per aquest tema. Llavors, sense ser contradictori, evidentment el nom de religió popular a Llatinoamèrica i fins i tot també una mica a Àsia i Àfrica en alguns llocs, és diferent que no pas les confraries espanyoles, que també és un fet important, però esclar, és una altra categoria. Eh? O, per exemple, l'altre tema, la secularització, és molt clara a Europa. A Llatinoamèrica diuen, sí, veiem que bé, però per ara no la sentim. Clar, llavors, fer un sínode, que és fascinant, perquè vol dir aquest intercanvi tan bonic entre totes les esglésies del món, de l'Església Catòlica, però cal trobar també síntesis que tinguin en compte totes aquestes realitats, no? I això em sembla que ens va bé, però evidentment hi ha accents diferenciats. La nova evangelització era més un tema que ens plantegem als europeus, inicialment, i d'alguna manera està. Però els altres països, els altres continents, estan en etapes diferents.
Avui ens...
Però, amb tot, jo penso que és positiu aquest trobar, aquest buscar, o almenys dir que hem de cercar de fer-ho amb una nova forma, amb nous modus i amb nous mètodes, també, això va bé. No?
Com dèiem, ens ha acompanyat avui Salvador Pien i Not, teòleg expert participant en el Sínode dels Bisbes, que s'acaba aquest diumenge i que viu la seva recta final amb 262 bisbes i desenes, centenars, diria, de col·laboradors, no?, entre uns i altres que estan ajudant als treballs d'aquest Sínode.
Exacte, sí. Sí, de fet, som 370 globalment els que estem treballant en el Sínode d'una manera o d'una altra.
El Sínode, que és una herència del Concili Vaticà II, del qual ara complim 50 anys, aquesta herència de més col·legialitat, vaja, d'un esperit de més col·legialitat, més
Exacte.
Ajuda al Papa, que el Papa no està sol, de fet.
Exacte. Jo, només una observació final. S'ha de sortir, és molt important, ja s'ha quasi aprovat, falta acabar de polir-lo, el missatge. El missatge és pensat, el sínode, com el text per tot el poble de Déu. Potser és una mica massa llarg tal com està sortint, però és absolutament preciós. Jo doncs... aconsello que quan surti, que suposo que és demà o així, o demà passat al màxim ja estarà aprovat del tot i tal, és d'alguna manera, perquè és que les propostes són coses concretes que després seran en un document, en canvi allò que es podrà llegir, podríem dir, com a cosa proclamatòria, qualsevol parròquia, qualsevol realitat, doncs és el missatge. I jo penso que el missatge sí que dona molt reflex aquest de lo que vol ser aquest esperit que es deia abans.
Doncs del missatge estarem molt pendents quan surti, demà o demà passat, missatge general, missatge marc, per dir-ho així, del Sínode dels Bisbes, i després doncs estarem pendents de les propostes. Si li sembla, doctor Salvador Pié, encara podem quedar dijous o divendres un últim matí perquè ens comenti una mica com estan anant les propostes. Potser l'últim dia feiner per nosaltres, divendres, podríem parlar del final del Sínode, si és possible. Gràcies.
D'acord, doncs.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Després de parlar amb Salvador Pié, teòleg expert participant en el Sínode dels Bisbes, ara fem una pausa i de seguida comencem la tertúlia d'actualitat.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutespercatalunya@radioestel.cat. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 2:15. Ràdio Estel regala dues entrades aquesta setmana, dues entrades dobles per a l'espectacle La Família Irreal, de Minoria Absoluta i de Goll de Gom. Serà aquest diumenge a 8:45 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Els interessats o interessades, el que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat i posar el vostre nom, DNI i telèfon, també l'email. Posar aquestes quatre dades bàsiques, entrant a radioestel.cat per tenir en els sorteig que farem divendres una de les dues entrades dobles que sortegem per l'espectacle La Família Irreal, que serà, com dèiem, diumenge a 8:45 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. I comencem el temps de comentari de l'actualitat avui amb la tertúlia que compartim amb el periodista Daniel Arasa, president del grup d'entitats catalanes de La Família. Hola, bon dia, senyor Arasa.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
I el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
Les eleccions al País Basc i a Galícia han generat tota mena de reaccions polítiques i socials en les últimes hores, però és especialment significativa la reflexió que, fins i tot en to intern, fan els socialistes. Ho han reconegut públicament, que els resultats són una davallada molt forta, tant a Galícia com a Euskadi, i això, naturalment, té projecció en l'àmbit espanyol, i una previsió una mica pessimista pels socialistes també a Catalunya. Uns socialistes que, no sé si vostès estaran d'acord amb mi, però em sembla que són necessaris pel país. En tot cas, el poble parla i és el qui decideix, no?, quin paper tenen, però ara per ara semblen necessaris en aquests moments importants. Què en pensen vostès?
Bueno, és la democràcia, no? La democràcia
també és veritat.
Ha de contemplar les diferents corrents de pensament i, per tant, els socialistes, en tant que tenen un pensament, doncs, social, teòricament, més enllà de lo que seria el que és tradicionalment posicions més liberals, doncs és necessari que existeixin. I un ajuda a frenar una miqueta l'altre, no? I l'altre l'un, de tal manera que són equilibris que finalment arriben a ser una miqueta estables quan la democràcia ja està consolidada. Mm. Jo crec que sí, és positiu que existeixin, sí, ara que representin el que és, i també és veritat de que si les coses no s'han fet bé, lo raonable és que el votant castigui. Jo crec que no, la pregunta que s'han de fer els socialistes bascos o els socialistes gallecs no és què hem fet malament, sinó quina herència estem rebent de les posicions des de l'Estat central, des del govern central, amb tota l'etapa de Zapatero, que jo crec que passarà a la història com el pitjor dels presidents que ha tingut la democràcia espanyola.
Doncs un focus d'anàlisi al fenomen l'herència Zapatero, senyora Assa.
Jo crec que en la mateixa línia, Zapatero va ser una plaga de llangosta en aquest país, no? O sigui, va ser-ho en els aspectes ètics, determinats àmbits, i en l'aspecte també econòmic. Estan pagant una herència fatal que no en són culpables, no és culpable Rubalcaba en aquest cas, Rubalcaba la part proporcional que li toqués, però vull dir que no és allò de dir, és que ara estaven molt bé i de cop i volta, no. Després, jo crec que en conjunt els socialistes tenen un problema d'identitat, identitat global. Aquí a Catalunya mateix no se sap ben bé què és el PSC. Vull dir, que és en el sentit de...
S'havia reivindicat com una força catalanista d'esquerres ja fa anys,
temps,
no? En Pasqual Maragall.
Però mai van fer una veritable partit en aquest sentit, sinó que era una suma de dos heterogenis, un PSC més o menys catalanista i un PSOE. Eren superposats, jo diria, més aviat, aquí vull dir, Més que no pas allò una síntesi d'un partit, que això no es notava o no es notava, no es manifestava externament d'una manera important, mentre els resultats eren bons. En el moment que els resultats no ho són, això es replanteja. I ara ho podem trobar altra vegada de cara a les eleccions catalanes. Llegia, ho he sentit, de que vindrà Felipe González, una vegada. El qual sembla bé, però és un home que aixeca la gent del Baix Llobregat, per dir-ho de la forma, l'aixeca. Però és que és probable que Felipe González no estigui dient el mateix que diu Pere Navarro, entre altres coses, per exemple. Pere Navarro o altres, o no diem els catalanistes del PSC. Per tant, jo crec que els socialistes tenen una situació que ens replanteja molt, perquè fins i tot el socialisme en general, no hi ha només espanyol, s'ha de replantejar quina és ara la socialdemocràcia. Perquè ells, a més, no han tingut mai, aquí a Espanya, en alguns temps, una actuació que podem dir lliga amb el que és el socialisme. No hi ha el socialisme real, diríem els comunistes, del que ja l'havien abandonat fa anys, sinó també una posició clarament socialdemòcrata que on governen. Un govern en fet, sobretot aquests últims anys, potser perquè no els quedava més remei, era una posició bastant liberal en el sentit econòmic. Per tant, tampoc no estaven sent coherents en les seves línies. Suposo que han de fer un replantejament de persones i replantejament d'estratègia i replantejament de principis.
Potser un replantejament en la línia del que en el seu moment van fer Felipe González i Alfonso Guerra, refundant aquell deixant enrere aquell marxisme, no?
Allò ja van fer, potser no és el marxisme, però efectivament hi ha un canvi bastant important en el que vull ser. O sigui, no només estic ara en aquest cas al conjunt d'Espanya ja d'oposició al Partit Popular, sinó quina alternativa plantejo, que ara no hi ha alternativa.
Senyor sí. Duran.
Poca cosa més a afegir, perquè comparteixo la visió dels dos contertulians. En tot cas, jo el que sí que estic convençut és que cal una revisió profunda del model i que això s'ha de generar un congrés que realment analitzi de dalt a baix i es plantegi cap on vol anar. Jo crec que cal un canvi de cara, és a dir, cal un canvi d'imatge, cal un canvi d'orientació amb el que estem fent. Jo crec que les iniciatives com la d'Ernest Maragall, doncs el que estan és obrint en el fons aquest debat intern a dins del partit, no? Perquè és cert que ens hem mogut, sobretot aquests últims anys, cada vegada més cap a un federalisme molt més dependent, no? Molt més dependent de Madrid, i jo crec que això és el que no accepta la idiosincràsia pròpia nostra a Catalunya. En quant al que dèieu, jo estic absolutament d'acord amb vosaltres que en Zapatero va demostrar una manca d'experiència político-econòmica brutal i fins i tot, jo diria, d'ingenuïtat política i que l'herència que tenim tots plegats, socialistes inclosos, doncs és el que està passant factura en aquests moments, no? Una desorientació i un no saber cap a on anem, no? Jo crec que cal una revisió profunda. A mi, torno a repetir, la iniciativa de l'Ernest em sembla una iniciativa interessant, diem, pel socialisme i per Catalunya.
Recordem que és l'anunci de la creació d'un nou partit que es defineix com a catalanista d'esquerres, fins i tot partidari del dret a decidir, però clar, això encara està en estat embrionari, no es presenta aquesta nova formació a les eleccions, i això veurem si es
reflecteix. Jo crec que també ho ha fet estratègicament, això, perquè si no era desmuntar i acabar de rematar els socialistes abans de les eleccions, no? I per tant, a mi em sembla una estratègia molt coherent i que en tot cas obre un debat d'anunciat del que vindrà a continuació. No?
De fet, és la dicotomia que el PSC ha tingut sempre. Vull dir, el pensament possiblement era més catalanista, però en canvi la força electoral no era catalanista, era PSOE. No? I aquesta dicotomia entre el que seria potser l'aparell de partit, o el pensament, en tot cas, el cap del partit, amb la resta del cos, que és el que li dona substància, és el que ha generat aquestes incoherències, diguéssim. L'Ernest Maragall el que fa és trencar una miqueta això, no? I dir, escolti, doncs, a veure si realment el catalanisme socialista o el socialisme catalanista té realment un suport electoral en potència. I això ho veurem.
Però també el PSC tradicionalment ha exhibit sempre la pluralitat de la seva força social, és a dir, el fet que tingui votants, això del Baix Llobregat, procedents de la immigració, o més partidaris d'una Catalunya espanyola, o fins i tot més propers al PSOE, i altres més catalanistes. Raimon Obiols, en el seu temps, tot i que és del sector catalanista, se'l considera així, va intentar aglutinar ja en el seu moment aquestes forces. Però vaja, no han aconseguit un sostre desitjable pels socialistes, clar, que de guanyar unes eleccions clarament, per exemple.
I al final és una trampa, no? Perquè finalment t'has de trobar sotmès a una disciplina de partit estatal, que ha de votar coses a Madrid que van en contra de lo que és la filosofia de la part catalanista del propi partit aquí a Catalunya. Llavors, és una situació que sovint els hi fa entrar en contradicció amb si mateixos.
Han tingut moltes veus que demanen el grup propi, al Congrés...
Per exemple, és que inclús hi ha una mostra, diguem, quantitativa, és de que a les eleccions generals, diguem, d'Espanya, la participació era alta, que aixecava molt socialista, i a les autonòmiques baixava molt, i concretament a les zones de predomini socialista. Vull dir que una part d'aquesta gent, de la perifèria barcelonina, no els entenia com a pròpia, que ni tan sols les eleccions catalanes les entenia com a pròpies. Per tant, aquí és una mica de mostra d'aquest aspecte.
Això es va trencar en les últimes generals, sí, on per primera vegada va guanyar Convergència i Unió.
Sí. I un aspecte potser lligant amb el que deien abans de l'herència Zapatero, em sembla que és del dia. És a dir, quan va plegar Zapatero, diguem-hi, es va dir que el que deixaven era un dèficit del 6%. Després el govern popular, al cap d'un parell de mesos o tres, va dir que era el 8,5%. I avui, o ahir, era que era el 9,4% o 9,6%. Escolta, ha deixat una herència inclús econòmica i en aquest aspecte, econòmica en molts aspectes, però les de dèficit, però terrible, no?
Mm-hmm. Senyor
Durant, de fet, ho han fet tots, sí. Perquè a Galícia, tant que pagonejava ara ja nou president de Galícia dels seus números, però també buscant en els calaixos han aparegut 400 milions d'euros que no estaven comptabilitzats. Vull dir, realment...
Són aquests misteris del dèficit.
No és patrimoni únic dels socialistes.
El que passa que aquests ho han fet més, però sí.
Sí.
No, jo només volia apuntar una cosa, però potser per tancar aquest tema, que és aquesta dependència, diem, de l'òrgan estatal del PSOE. Jo crec que si els partits fossin més democràtics, vull dir que pogués haver llibertat de vot dels diputats, algunes coses d'aquestes, si més no, s'escenificarien davant de la població, de dir, no, escolta'm, diem, nosaltres aquí això ho veiem així, però no hem d'anar obligats a votar tots en bloc al Parlament de Catalunya o a Madrid, m'és igual. Però això no és així, no? Això no és així, perquè realment, diem, hi ha un control molt ferri per part dels partits a les hores de votar tots els temes que es plantegen al Parlament.
Sí, estàs apuntant cap a les llistes obertes, que possiblement és una de les transformacions que realment la nostra democràcia ha d'anar abordant. Vull dir, els electors d'un determinat territori no admetrien que el seu diputat, diguéssim, votés en contra dels seus propis interessos. No? Jo crec que per aquí tindríem que anar.
Un últim apunt encara sobre els socialistes. Pere Navarro, primer secretari del PSC, va dir ahir que fins i tot l'esperonen aquests resultats dolents, és a dir, en el sentit de qualificar la situació d'oportunitat, perquè tots tenim una mica en el cap la idea que pitjor no li pot anar del que preveuen les enquestes o preveuen molts ciutadans. És a dir, que potser Pere Navarro no té res a perdre, podem dir. Potser pot guanyar. Un resultat més digne seria un èxit, tal i com estan les coses. Pensen així vostès?
D'entrada, jo crec que realment només cal veure-li la cara per televisió.
A la ràdio no ho podem mostrar,
no,
però...
Certament, fins que
no ho podem descriure.
Fins que no tinguem una televisió amb la qual també ens hi sentim identificats, no? Però el cert és que realment la cara d'en ell és d'absoluta tristor. O sigui, que jo crec que el que són les seves enquestes, i les generals, però també les que deuen realitzar ells, és de que realment poca oportunitat li veu, encara que sí que és veritat, que quan un toca terra, diguéssim, tot el que més són oportunitats de millora. No? Vull dir, clar, un cop has arribat a baix, només pots anar cap amunt. No? Però jo tinc la sensació que ells són conscients també de que encara no han tocat terra, que encara els hi falta l'aterratge.
Jo ara, mentre parlaves, Ignasi, estava pensant que, esclar, diem, també és d'agrair, no?, aquests posicionaments, diem, d'aquests líders que en els moments més febles del seu partit, doncs han d'agafar la torxa i posar-se al davant, perquè és que ells saben que s'estan cremant amb aquesta situació i que la seva trajectòria política molt probablement, a menys que siguin capaços de donar-li un gir, serà fugaç i després d'ells doncs vindran un altre, no? És una etapa de transició, no? Amb la qual, doncs, bueno, penso que les persones que fan això doncs realment defensen un model de partit que crec que es creuen, però bueno, la seva trajectòria política jo intueixo que no és massa llarga.
També podem dir que això és elogiable, no?, en un polític afrontar aquests moments difícils,
de dificultat,
clar, amb una campanya que sempre s'intenta que sigui optimista des de tots els partits, no?
No, jo, en això sí, és elogiable, perquè jo no voldria estar a la pell del Pere Navarro. No només per resultats previsibles, sinó també perquè és trobar-se en una situació de que tot el, sembla que trepitges aquí, t'enfonses, intentes saltar cap allà i et surt cap amunt i encara et fa mal a la cama. Pobre home, li surten, és allò que le crecen los enanos, allò que es deia, no? Per tant, té una situació difícil i que no se la mereix, tampoc, perquè no és culpa d'ell, tot això, no? Ara, s'enfronten a un problema inclús important i apunta una possibilitat. Poden tenir el sorpasso del Partit Popular.
Perquè és a dir, que estigui per sobre, que li passi per davant.
Perquè en unes eleccions com aquestes, que seran tan polaritzades en un sol tema, el Partit Popular té una posició clara. És a dir, hi ha el Convergència i Unió, o l'Esquerra té una posició molt clara. Iniciativa per un altre camí, però també. Però com el PSC no sap ben bé quina és la seva posició en tot aquest...
Sobre el debat sobiranista, sobre...
Aquest que és el nucli d'aquestes eleccions. La gent, per exemple, que no estigui o que estigui en contra del sobiranisme, diu, escolta, jo tinc una posició clara, que és la del PP. L'altre no ho sé. Per tant, pot haver un... Perquè les enquestes parlen de 3 o 4 diputats de diferència. Enquestes. Les enquestes no són més que enquestes, no? Però és que, a més, el PP sempre sol tenir un vot ocult important entre les enquestes.
Acostuma a tenir un resultat per sobre de les enquestes.
I fidel, a més. És ocult i fidel.
22 o 23 diputats i els altres quedar-se més o menys iguals. O sigui, que inclús psicològicament seria un cop força important pel Partit Socialista si es produís aquest sorpasso.
Però serà, jo crec que serà més aviat, en tot cas, per la davallada socialista que no per l'increment del PP.
Sí, no, probable.
Perquè jo el que crec és que hi ha electors que ni que plogui ni que nevi votaran el PP.
Ara hi ha una part d'aquest món, diríem, del món d'origen castellà, dic en el sentit sense cap, que no de cap manera volen el sobiranisme, que escolti'm, aquests, com a mínim sí que és clar que Espanya, els altres no se sap ben bé.
Sí, pot haver-hi algun... S'ha estudiat això, fins i tot. Alguns antics votants socialistes han votat al PP en algunes eleccions, però, com deia el senyor Arbusà, potser no són molts.
No són la majoria.
La majoria del vot del PP és fidel i, en tot cas, el problema el tindran els qui no tinguin aquest vot fidel, com poden ser els socialistes, o li va passar potser Esquerra Republicana en les anteriors eleccions. Veurem com li va ara.
Jo crec que la Xita Callando, Esquerra Republicana, farà un avenç important.
Jo crec que no. Jo crec,
bé, hi ha discrepància aquí.
Per què? Perquè si Convergència hagués estat, diguem-hi,
ambigua
en això del sobiranisme, potser no. Però això és una opinió, evidentment. Però ara que no és ambigua, que és sobiranista clarament, per què votar una segona marca quan tens primera marca? És a dir, el sobiranista ja diu, ja voto Convergència, perquè necessito una marca secundària. Si no és allò perquè d'entrada jo diria, jo, sobiranista, suposant, voto Convergència, no necessito votar Esquerra.
Evidentment, en aquestes eleccions hi ha moltes claus, sens dubte, perquè no serà només què tregui el PP o què tregui el PSC, o si la victòria de Convergència, que sembla previsible, és més o menys clara, sinó que facin els altres. És a dir...
Crec que seran unes eleccions apassionants.
Segur
és com
sí.
Una final de la Champions el que ens ve, perquè a més tindrem planejant per aquí sobre Catalunya, m'imagino el Feijó a Toni a dret, per potenciar el nivell del PP.
Amb això tens tota la raó, però a mi em preocupa més l'endemà.
Sí.
Perquè s'ha de ser molt responsable en què fer l'endemà, quan realment les coses estiguin ja donades i hi hagin compromisos que es tinguin que afrontar.
Sí, però fem servir molts eufemismes, és a dir, que d'independència tampoc és que se'n parli d'una manera tan clara, només hi ha algun partit que ho manifesta, no? Parlem de sobiranisme...
Convergència no en parlarà, sembla, obertament.
Parlem de que farem un referèndum per conèixer la voluntat de la gent, Però bueno, no ens enganyem, és a dir, la independència també és una utopia.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, el periodista Daniel Arasa i el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Encara sobre les eleccions de diumenge, alguna altra clau d'anàlisi que vulguin exposar? Ahir vam parlar molt abastament del que va ser Galícia, Euskadi...
Bueno, a mi em sembla un aspecte important és alguna cosa de Galícia, concretament la de Beiras. No tant perquè hagi pel nou diputats que ha dit tal, sinó perquè en el fons representa una força quasi gairebé contracultural, quasi bé una, diguem, fora del sistema.
Sí, sí. És una escissió on els ascendits han guanyat, exacte, cosa que no passa habitualment,
exacte,
oi?
Mm-hmm. Però no és només per l'aspecte, diguem, sobiranista, que podrien ser el bloc nacionalista gallec, una versió segona, sinó que és d'una radicalitat que va quasi als 15M, per entendre, no? Per tant, jo crec que això té...
És una mena de Siriza grega a la gallega,
exacte,
no?
Trobo inclús perillós aquest aspecte. És de tipus diferent, però trobo perillós socialment.
Perillós socialment, estan d'acord els altres, perquè hi ha molta diversitat, hi ha Esquerra Unida, sí. hi ha antics del BNG...
És possible que sí, que el Beiras ho capitalitza, i ell és així, però potser l'Esquerra Unida no està.
Jo crec que s'hauria d'analitzar més a fons el vot que ha rebut, diem, d'on ve, no? Perquè segurament el seu discurs, no sé, la població jove, diem... pot ser més afí a respondre a un model com aquest, no? Bueno, com que els percentatges i la distribució dels diputats estan d'acord amb la llei, al final et trobes a coses inversemblants a vegades.
Senyor Arbussà.
Bueno, jo crec que és una flamarada i que després les coses s'atemperan. Vull dir, hi ha un moment en el qual surt d'una forma relativament abrupta, perquè no s'havia pensat que realment sortirien com a candidatura a optar a les eleccions, no? Hi ha un recorregut relativament curt, d'una alta intensitat, que ha captat, doncs, probablement a gent il·lusionada o desil·lusionada, amb una determinada manera de fer les coses. Uh-huh. Per tant, jo crec que això s'atemperarà, i el que sí que és veritat és que a Galícia el que fan falta són contrapoders. Vull dir, l'hegemonia ja històrica del PP en allà necessita que hi hagi una contraforça raonable, diguéssim, que temperi una miqueta el caciguisme galleguil.
A Euskadi, la victòria del PNB previsible, no tan frec a frec com semblava en Bildu, Bildu és la segona força, però a 6 diputats, 27 el PNB, 21 Bildu, i els socialistes i el PP que han baixat i, per tant, no podran fer aquella coalició de govern de fa 3 anys i mig.
Bueno, hi ha un aspecte positiu, per mi positiu, que és que la democràcia posa en evidència el pes real a la societat, o que en aquell moment és el pes real a la societat. Que estigués Bildu fora, bueno, Bildu, els equivalents a Bildu...
Sí, l'Esquerra Berzale, sí, Batasuna, antiga Batasuna...
Exacte. Al final, diguem-hi, és bo que se sàpiga qui és qui i on estan. Malauradament, diguem-hi, no veig positiu que un partit d'aquest tipus hagi pujat tant, però sí que demostra que a la societat basca tenien un pes molt important i que simplement amagar-ho no ho resol.
També hem de recordar que són la unió d'Aralar i Euskal Cartasuna, és a dir, que l'actual Bildu és més com a força social que l'antiga Batasuna, de fet. No? Afortunadament, sense l'amenaça de la violència, és més fàcil fer això, també.
Però no hem condemnat mai del tot, tampoc, allò de dir...
Sí, és un altre tema que també ens faria reflexionar.
I de dir, ETA, dissolta, tal, no ho hem dit mai, tampoc, no?
Bé, jo crec que el que ha sortit de les eleccions basques era el previsible. Que una miqueta tots tenien al cap que acabaria passant. Jo sí que tenia de carrer en Bildu, tindria una força important, encara que no és hegemònica. El que fa falta és veure això, el de l'endemà, amb qui s'apoyarà el PNB per governar. Aquí hi ha exercicis anteriors en els quals els socialistes havien fet tàndem amb els nacionalistes.
I el poden fer ara, sumarien tots dos.
Sumarien. I va ser una experiència, en tot cas, no desastrosa, vull dir, van poder conviure, jo crec que dues legislatures, i no veig altres companys de ball, perquè amb el PP no serà, i amb Bildu jo crec que no estem preparats encara, jo crec, perquè hi hagi una associació entre nacionalistes bascos i l'esquerra més radical, diguéssim, com perquè realment el front sigui un front tan dur.
A mi potser el que em fa una mica de por és que Bildu és força nova, que entra, diguem, el resultat és espectacular, i aleshores, en el cas de pactar amb el Partit Nacionalista Basc, s'ha de veure quines condicions posen sobre la taula, no? Perquè hi ha alguns peatges que potser al final provoquen un desplaçament més cap al Partit Socialista per aconseguir la majoria, no? Perquè això és l'únic interrogant que tinc, no? És a dir, què posaran sobre la taula per dir, escolta'm, anem junts en aquest vaixell, no?
Hi ha dues possibles aliances a les quals els hi falta un diputat. La possible aliança impensable ara dels socialistes amb Bildu i la possible aliança entre el PNB i el PP. Aquestes dues combinacions els hi faltaria un diputat. Que també és significatiu, això, sí.
Això també...
De vegades passa.
I després m'agradaria dir una cosa. Recomano que llegiu avui l'article del Miquel Roca, que parla dels partits nacionalistes i explica que a les 17 autonomies de l'estat espanyol només n'hi ha dues amb una clara identitat nacionalista en aquests moments, perquè a Galícia les coses no han anat així, com són el País Basc i Catalunya, no? I que això, a més, és un exemple de que realment hi ha un fet identitari a la terra, no? I això, els altres és dualitat PP-PSOE.
Recomanem aquest article de Miquel Roca a La Vanguardia, suposo, no? En aquesta columna que ja fa anys que escriu l'expolític, el veterà polític Miquel Roca. Ho hem de deixar aquí. Només una pregunta en els 30 segons que ens queden. Com interpreten aquest discurs d'Artur Mas ahir adreçant-se als empresaris, dient-los que almenys no entorpeixin el procés sobiranista i una mica buscant aquests ponts de complicitat amb la societat catalana a través dels empresaris?
Jo crec que ell sap que l'àmbit global on hi ha més oposició a aquest sobiranisme és l'empresariat, el gran empresariat, el petit empresariat, no tant perquè aquell que ven només a Catalunya no importa, però poden tenir molts problemes amb tot això.
Seny català i estratègia Mas.
Totalment d'acord, no afegeixo res més, jo crec que és això.
Un gest de normalitat, en tot cas, no? Artur Mas ha optat per aquest camí que té i l'exposa amb naturalitat a tots. No?
Però suposo que, a més, ho expressa de tal manera que deu donar confiança en que el trajecte es farà sense sotracs. Serà tens, serà difícil, farà pujada, però no hem de patir.
Comptem amb vosaltres. Gràcies, Màrius Duran, Ignasi Arbussà i Daniel Arasa. Fins la propera. Bon dia, que vagi bé.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Són ara les 9 del matí. Ara el Gerard Carrión ens porta els titulars, l'última hora informativa. Després, més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Parlarem de l'informe sobre la llibertat religiosa al món que acaba d'elaborar Ajuda a l'Església Necessitada i també parlarem de família i matrimoni. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Barack Obama ha trencat l'empat al tercer cara a cara i s'ha endut la victòria en aquest particular combat que han representat els 13 debats televisius celebrats durant aquesta campanya electoral de cara a les presidencials nord-americanes. La CNN diu que un 48% dels electors donen Obama per vencedor davant un 40% per Romney i la CBS eleva aquesta xifra un 53% contra el 23%. Hisenda descomptarà de la nòmina d'alguns funcionaris la cotització de la paga extra de Nadal, tot i que no la cobraran. Això afectarà uns 100.000 treballadors públics a Catalunya. En el conjunt de l'Estat, la xifra arriba a 1 milió de persones. Els afectats són col·lectius com professors, cossos de seguretat, treballadors de justícia i de correus, és a dir, tots els que no cotitzen al règim general de la Seguretat Social. L'agència de qualificació Moody's ha rebaixat la nota del deute de Catalunya, Castella-La Manxa i Múrcia, que s'enfonsen encara més en la categoria del bo porqueria. A Catalunya i Múrcia ha baixat la nota de BA3 a BA, de BA1, volíem dir, a BA3, i a Castella-La Manxa de BA2 a BA3. I aquest dimarts comença el Congrés dels Diputats el debat dels pressupostos de l'Estat per l'any que ve. El ple del Congrés debatrà les 11 esmenes a la totalitat que hi han presentat tots i cadascun dels grups parlamentaris tret del mateix PP, UPN i Fòrum Astúries. I avui fa 35 anys que Josep Tarradellas va tornar a Barcelona i va pronunciar des del balcó de la Generalitat aquell conegut Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Tarradellas tornava aquell octubre de l'any 1977 al país, després de 38 anys d'exili, amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber com estan els transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens n'informen Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments destaquem la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, No hi ha cap mena d'incidència, això ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. Avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de l'empresari, consultor i exdiputat, també periodista, Manuel Milian Mestre. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Anem a veure. Els antics, els clàssics, Aristòtil, deia que les coses són si poden ser. Els escolàstics, que van definir amb molta precisió algunes de les filosofies d'Aristòtil, van definir-ho d'una manera molt, molt simple, però extremadament precisa. Deien ells, de esse ad posse valet illatio, és a dir, d'una cosa que és a una cosa que pot arribar a ser, és correcta la conclusió. Què vol dir amb això? Amb això vol dir que, naturalment, a partir del pensament clàssic, un se'n dona compte de que no hi ha realisme més extraordinari que el de la realitat. I que la realitat està feta de les parts que coneixem tots. I que la realitat té unes característiques o una coloratura determinada. I que la realitat és tan real que no la podem canviar. La podem tal vegada millorar o empitjorar, però en l'essència no la podem canviar. Això és un pensament molt simple, però jo diria que enormement profund. I que algunes vegades en el món de la política s'hauria de tenir tan present com la Sagrada Escritura la tenen els creients. La realitat és un llibre obert que explica el que som. I aquest llibre obert no s'enganya perquè no transmet més que la fotografia real de lo que som. En conseqüència, voler violar aquesta fotografia de la realitat és un grandíssim error polític. I estem en unes hores en què val la pena fer aquesta reflexió. Acabem de sortir de dues eleccions parcials, Galícia i Euskadi, i acabem de tindre dos resultats extraordinàriament clars. A Galícia ha triomfat per la bastant majoria el Partit Popular, ratificant una política determinada. A Euskadi ha aplastat la evidència d'un nacionalisme en la G, molt compromès. Una part que del 0 ha passat a 21 diputats, la qual és una cosa sense precedents, i és els antics derivats a Suna, avui dit Bildu, i d'altra banda ha sigut els nacionalistes del PNB basc, que han mantingut l'estatus de sempre. On vull anar a parar amb aquest raonament? Vull anar a parar a que, com els pares de la Constitució nord-americana, els pares de Filadèlfia, com es diu en una història, van definir la nació americana com ex pluribus unum, és a dir, de diverses o de moltes parts, pluribus, una sola realitat, una sola unitat. Això es diu federalisme. Jo la pregunto, tan difícil des de que entenguin àmplies capes de la població espanyola, de la ciutadania espanyola i de la classe política espanyola, que Espanya és un mosaic d'una realitat plural, tan difícil és comprendre la evidència. Ahir, Iñaki Lasagasti, en un programa de televisió que jo estava intervenint, a una pregunta meva va respondre la següent. Diu, per a mi, la unitat d'un estat, és a dir, la unitat absoluta i la compactivitat d'un estat, es diu, o és com una poma. Una poma és un element de la natura absolutament compacte. Diu, per mi, el federalisme és com una taronja. Una taronja està formada de gallos, de parts, parts que són iguals totes i que integren una unitat. Diu, per mi, el confederalisme o la confederació és com un raïm. Un raïm té una sèrie de petites unitats, que són els grans del raïm, que van unides al tronc del raïm a través d'un petit, diem, bastonet. A mi m'ha semblat verdaderament interessant aquesta definició, perquè és exactament el retrat del que nosaltres som. Nosaltres som un raïm. Com a nació espanyola som un raïm. Per tant, és la definició de Miguel Herrero Miñón d'Espanya, nació de naciones. I si això no ho volen entendre alguns, difícilment ordenaran aquest país. I si això no ho volen comprendre la classe política, difícilment se podrà aplicar en alguns moments l'actual Constitució espanyola, perquè aquí està fallant, perquè aquí va haver voluntat de no clarificar les coses en 1978. Per tant, què vull dir amb aquesta reflexió? Que no ens hem de complicar tant la vida, que no és bo que la gent no vulgui acceptar el que és la realitat, que els estats han de fer la mesura dels pobles. Per tant, si jo tinc un cost de 1,80 o 1,70, el traig haurà de medir 1,70 o 1,80. De lo contrari, certament no encaixarà. I això és el que en aquest moment s'està debatint i això és el que alguns no volen acceptar. Euskadi manifesta que vol tenir voluntat de ser com a nació i no diu que vulgui ser independent a pesar de que així s'interprete, salvo el grup de Bildu. Naturalment, Catalunya té voluntat de ser nació i ningú s'ha d'esparverar perquè certament Catalunya ho vulgui manifestar i ho vulgui demanar. Una altra cosa és la independència, perquè no ens enganyem. En la unitat no n'hi ha independències, n'hi ha interdependències dintre d'una federació o d'una confederació. En conclusió, si som intel·ligents, prudents i savis, com deia Platón, que havien de ser els polítics, ens agafaríem al dibuix d'aquesta realitat i no faríem un problema, sinó que construiríem un mosaic harmoniós de grans diferències. Aquesta és la lliçó que a mi em donen aquestes eleccions que acaben de celebrar. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Uns 350 milions de cristians pateixen persecució o discriminació religiosa a tot el món. Els atacs als qui professen la fe en Jesucrist han augmentat d'un 309% entre els anys 2001 i 2010. Per tant, s'han triplicat de llarg. Són aquestes algunes de les principals conclusions de l'últim informe sobre llibertat religiosa al món que ajuda a l'Església necessitada, va presentar divendres a Barcelona i està fent públic a diferents llocs del món. En total, a 133 dels 196 països analitzats, el dret a la llibertat religiosa ha empitjorat. Parlarem breument d'aquest informe amb el cap de comunicació d'Ajuda a l'Església necessitada a Espanya, Javier Fariñas. Ens acompanya avui Javier Fariñas, cap de comunicació d'Ajuda a l'Església necessitada a Espanya i presentador divendres a Barcelona d'aquest informe. Senyor Javier Fariñas, bon dia.
Bon dia, muy buenos días.
Bé, d'aquest informe que sembla que ofereix dades preocupants, podem extreure alguna reflexió en clau més positiva o en clau de defensa de la fe cristiana amb normalitat?
Siempre se pueden extraer conclusiones positivas y entendemos que en este informe hay algunas objetivamente positivas, más allá del deseo de que tuviéramos que dejar de elaborar este informe, que sería la mejor noticia posible, ¿no? Pero sí que es verdad que en el periodo analizado en este informe, que es todo el año 2011 y hasta abril, mayo, incluso junio, dependiendo de algunos países, de este 2012, hemos percibido que la libertad religiosa, ese derecho fundamental de todo ser humano, comienza a ser objetivo de preocupación por parte de distintos parlamentos, el Parlamento alemán, el Parlamento belga, incluso el Parlamento español, que hace un año y medio prácticamente hizo una denuncia explícita de la persecución contra las minorías religiosas, especialmente la cristiana, así como también el Parlamento europeo. Obispos iraquíes y de otros países han tenido la oportunidad de también en el Parlamento Europeo presentar la realidad que viven ante el propio presidente, el señor Van Rompuy. Bueno, pues en definitiva se trata de una preocupación explícita que han demostrado estos parlamentos, estos organismos internacionales, que también es cierto, esperemos que no se queden solo en palabras, sino que se traduzcan en iniciativas y en políticas concretas que hagan que la persecución religiosa no sea una práctica demasiado habitual en esa larga lista de países que usted enumeraba al comienzo.
Una altra de les dades és que els països de l'anomenada primavera àrab són els que registren un retrocés més gran en aquesta llibertat religiosa. Sabem que, de vegades, aquesta persecució religiosa no sempre és visible, de vegades té estratègies diferents. Podem dir que està canviant el concepte de persecució o, des del punt de vista cristià, podem dir que potser és millor que es vegi per poder combatre aquesta persecució?
Bueno, decir que está cambiando las formas de persecución, yo no me atrevería a decirlo, porque la Iglesia Católica es, por desgracia, experta en persecución. La Iglesia Católica, desde luego, vive la persecución desde sus propios orígenes. Entonces, bueno, pues incluso ha habido momentos de una mayor persecución que en la actualidad. Hablar de nuevas fórmulas o nuevas formas, yo creo que no, hablaríamos más bien de nuevos escenarios o nuevas realidades que matizan de una u otra manera la persecución. Usted aludía, por ejemplo, a la primavera árabe y a esos países de la primavera árabe. No me atrevería a decir que son los países donde más se ha experimentado la persecución religiosa, en esto donde más se ha incrementado en este último año y medio. Sin embargo, sí es verdad que de alguna manera las expectativas que trajo la primavera árabe, la llegada, vista desde Occidente, la llegada de la libertad, la caída de los dictadores de Túnez, de Libia, de Egipto, bueno, pues se entendió que una vez que desaparecían de la primera línea política los antiguos presidentes, y hace un año ahora, pues se ha recordado estos días el asesinato de Gaddafi, ¿no? Bueno, pues la llegada de esas libertades teóricas no se ha traducido directamente en la llegada de una mayor libertad religiosa, sino que incluso en el ámbito de las minorías religiosas y también en el ámbito de la mujer, la primavera árabe o la mal llamada primavera árabe no ha traído aquello que esperaban minorías religiosas y el colectivo femenino de estos países. De hecho, por ejemplo, en Egipto un éxodo silencioso está siendo protagonizado por los coptos, por los católicos de Egipto, que entienden que el futuro del país va a tender hacia una mayor islamización, una islamización que también en un plazo medio tiempo puede ser una realidad. Esto no es más que una suposición, pero hay indicios que así lo apuntan a que puede tener una mayor presencia esa islamización en países como Túnez o como Libia. Hablar de Siria, país que está ahora mismo inmerso en ese gravísimo conflicto, en esa grave guerra, sería hacer una suposición pues todavía mucho más lucubrativa, pero desde luego esta primavera árabe no ha traído lo que desde Occidente queremos ver.
L'informe sobre la llibertat religiosa al món, està elaborat, com és habitual, per ajuda a l'Església Necessitada, una entitat promoguda ja pel Papa Pius XII i iniciada pel pare Werenfried van Straten, holandès, l'any 1947, i la seva web és ayudalaiglesianecesitada.org, en castellà, ayudalaiglesianecesitada.org, i allà es pot consultar aquest informe, que arriba també coincidint amb l'inici d'una nova campanya amb els catòlics al Magrib. Oi, senyor Javier Fariñas, ens pot comentar breument aquesta nova campanya pel Magrib?
Pues es una campaña en la que pretendemos sobre todo acercarnos y estar junto a esa comunidad minoritaria que vive en Marruecos, en Túnez y en Argelia. Son países muy cercanos a nosotros. Desde Barcelona solo tenéis que emplear unas poquitas horas de barco para estar en la otra orilla del mar Mediterráneo, con esa minoría que apenas representa un 1%, incluso en algunos de estos países menos de un 1%, tierras que originariamente fueron católicas, que conocieron el cristianismo incluso con muchísima profusión. En Argelia eran centenares las diócesis que había existentes en ese país. En la actualidad son comunidades minoritarias, una presencia cristiana, una presencia católica que es muy testimonial, que se encarna mucho con esa mayoría musulmana, que convive, que ha aprendido a convivir y a hacer presente a Jesucristo a través de la vida. Entonces, pretendemos con esta campaña, evidentemente, ayudarles en la medida en que ellos lo necesitan y en la que ellos nos lo piden, pero sobre todo demostrarles una cercanía a través de la oración, a través de la comunicación, a través del testimonio, que haga presentes y visibles a unas comunidades que viven pues muy silenciosas porque son muy pequeñitas.
Amb els catòlics al Magrib, campanya d'octubre-desembre d'aquest any. Si vol algú dels que ens escolten fer algun donatiu, pot entrar al web ayudalaiglesianecesitada.org o trucar a la delegació, en aquest cas la delegació catalana més propera, que és la de Barcelona, d'Ajuda a l'Església Necessitada, al telèfon 93 237 37 63, 93-237-3763. Hem parlat amb Javier Fariñas, el cap de comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya. Moltes gràcies, muchas gracias por habernos atendido. Vol afegir, quiere añadir alguna última cosa?
Nada, agradeceros la cercanía y la disponibilidad que tenéis con este testimonio, permitirnos dar este testimonio, esta información, porque el conocimiento de la realidad de nuestros hermanos es el primer paso para rezar por ellos y también en la medida en que podamos ayudarles. O sea que muchísimas gracias.
A vostè, ens quedem amb la reflexió que ens feia Javier Fariñas al principi de l'entrevista. Tant de bo Ajuda a l'Església Necessitada no hagués de fer aquest informe sobre la llibertat religiosa al món i també tant de bo els cristians no patim la persecució. Certament la persecució és en l'origen del cristianisme, la creu del mateix Jesucrist, però això no vol dir que sigui desitjable, oi? Humanament voldríem poder transmetre aquest missatge de Crist en positiu. Novament, gràcies, Javier Fariñas, i bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que com a mínim es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Thank you.
Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu a punt, amb el cos cenyit i les llànties enceses. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces per obrir-ho la porta tan bon punt arribi i truqui. Feliços aquells servents que el senyor, quan arribi, trobi vetllant. En veritat us dic que s'assenyirà els farà seure a taula i es posarà a servir-los. Feliços d'ells si ve a mitjanit o a la matinada i els troba vetllant així». Avui, després de proposar-vos aquest text de l'Evangeli de Lluc, del capítol 12, que és el text evangèlic del dia d'avui, volem parlar de la reunió dels cristians en nom de Déu, de reunir-se. I avui en l'espai de Matrimoni i Família ens acompanyen per parlar de reunir-se Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Oh, bon dia.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona, i avui parlem de reunir-se perquè tenim molts textos bíblics que ens parlen de reunir-se, de quan dos o més es reuneixen en nom de Déu i ell és present.
Sí, sí. La reunió aquesta va des de la missa fins ara mateix.
O sigui, nosaltres ara mateix ens hem reunit, també.
Estem reunits els que estem aquí i els que ens esteu escoltant.
Escolta, i les parelles quan es casen també és una reunió,
sí,
eh?
Sí,
reuneixen dos, que són els que es casen, i més.
Sí, sí, i quan hi ha la família a casa, dinant, és una reunió que, si volem, Déu hi és present. Déu hi és present perquè Déu està allà on hi hagin dos o tres reunits i vulguin que hi sigui ell. I com que nosaltres som creients, sempre volem que hi sigui. I en aquest moment, ja us dic, vosaltres que ens esteu escoltant, amb nosaltres que estem aquí, que no ens veiem, però que ens notem, vosaltres ens escolteu, però nosaltres us notem. I també estem reunits, i aquest nexe de unió és Déu.
Mm-hmm. Doncs una reunió en la qual aquí a l'estudi de Ràdio Estel ja som tres, més el tècnic, el Xavi, més el Ferran i més tots els milers d'oients que ens escolteu, estem reunits.
No ens espantis, eh? Amb això de milers d'oients.
Bé, confiem que són molts, no?
Ah, perquè ens poses pressió, eh? Que nosaltres no som professionals.
En tot cas, les reunions també tenen un contingut i aquestes reunions són... això, doncs, per fer-ne vida, no? Si ens reunim en nom de Déu, vol dir que volem que Déu visqui en nosaltres.
Sí, hem de pensar que per les nostres creences i per el nostre tarannà, doncs, hem de pensar que sempre és present i que sempre ens fa companyia. I aleshores, que fins i tot hi ha vegades que no ens n'adonem o no, en aquell moment no hi pensem, però el fet de trobar-nos i portar, doncs, estar en aquell moment en convivència, doncs, tot i no haver-ho pensat, el tenim present allà amb nosaltres. I crec que això és molt important en recordar-nos-en.
Fins i tot, és clar, nosaltres som dels equips de matrimonis i ens reunim com a mínim un cop al mes. Aquesta reunió ja és aquell fet de sortir de casa, anar a casa uns altres i reunir-nos per estar junts per fer ús de la nostra fe. I en aquest moment Déu és molt present. Però també quan estem dinant, quan estem a casa, allò que dius, bueno, i ara què fas? Doncs Déu també hi és present.
De vegades pensem que Déu se'n va de vacances i no ens acompanya. Això també ens passa de vegades, eh? Ens manca la fe permanent per creure-hi.
És que som humans. Sí. Som humans i la carn ens pot, la carn ens pot. Però molts de cops, quan hi ha dificultats, quan hi ha malalties, quan hi ha faltes de feina, quan hi ha problemes amb els fills, quan hi ha problemes amb els pares, quan hi ha problemes amb els germans, sembla que Déu ens hagi abandonat. Jo no ho crec. Jo no ho crec, perquè fins i tot Déu va fer crucificar el seu fill. I què més podia fer ell que dir-li, mira, noi, tot això t'ho estalvio, passa d'això, i que tu ets el meu fill, i aquí tothom tranquil. I en canvi això no va ser així, això no va ser així.
De vegades en aquest món actual, de les presses i dels activismes, tendim a menys tenir les reunions, pensem. Per què serveixen les reunions? Tanta reunió.
Sí, sí, moltes vegades, inclús, vull dir, quan amb els fills o així comentes, escolta'm, aquest cap de setmana doncs no compteu amb nosaltres perquè tenim reunió. Un altre cop? Dius, un altre cop? Però si ha passat un mes. I aleshores, diu, ha passat un mes? Diu, a més, vull dir, si nosaltres anem, doncs, bueno, estem allà, estem tots junts, parlem, que fins i tot moltes vegades estem anant a la reunió i alguna vegada allò que doncs, surten temes, de, com que tots tenim fills o pares, i més o menys amb unes edats, ostres, que si els nostres fills doncs, ara han de canviar d'escola perquè acaben un cicle... Ui, i vosaltres quan veu canviar el vostre fill, perquè clar, com que són de diferents edats, doncs una mica que tampoc. I penso que en aquests moments que entre tots ens aconsellem, la presència de Déu també hi és. I aleshores, bueno, doncs és... Que no ens n'adonem, però que hi és.
Uh-huh. En una reunió rebem i aportem, donem i ens obrim, no?, el que puguin dir altres, perquè escoltar... mantenir el ritme d'aquella reunió i, vaja, si creiem que Déu hi és present, descobrir, no?, de quina manera es fa present. Segur que de moltes, inesperades, de vegades.
Hi ha una part que és fonamental. O sigui, quan tu vas a una reunió, has de ser com una esponja. O sigui, que vols aportar, però també vols rebre. Perquè si tu et tanques amb tu mateix i el que diuen els altres no et penetra ni t'interpel·la malament, perquè aleshores estàs perdent el temps. I ja no dic dels altres persones físiques, sinó dels altres l'Esperit de Déu, també.
Avui parlem de reunir-se en l'espai de matrimoni i família amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu amb Enric Garí i Montse Teixidor. Quan arribem a 9:45, ara fem una breu pausa per sentir les notícies, eh? Fem
esperem que siguin bones.
La pausa cafè de la reunió.
Sí. Esperem que siguin bones les notícies.
Esperem que sí, perquè Déu-n'hi-do, el món no ens les porta gaire sovint, aquestes bones notícies.
No gira el nostre grat.
Doncs escoltem, perquè la reunió també escoltem el Gerard Carrion donant-nos les notícies, l'última hora informativa, i continuem l'espai de matrimoni i família.
Hola, bon dia. El president dels Estats Units i candidat a la reelecció, Barack Obama, ha guanyat el pols al seu rival Mitt Romney en política exterior en un debat molt renyit a només 15 dies de les eleccions i amb un empat tècnic en les enquestes. El 48% dels nord-americans que han vist el debat creuen que ha guanyat el president Obama, mentre que un 40% es decanten per Romney, segons una enquesta de la CNN. Hisenda descomptarà de la nòmina d'alguns funcionaris la cotització de la paga extra de Nadal, tot i que no la cobraran. Això afectarà uns 100.000 treballadors públics a Catalunya. En el conjunt de l'Estat, la xifra arriba a 1 milió de persones. Els afectats són col·lectius com professors, cossos de seguretat, treballadors de justícia i també de correus, és a dir, tots els que no cotitzen al règim general de la Seguretat Social. I aquest dimarts comença el Congrés dels Diputats al debat dels pressupostos de l'Estat per l'any vinent. El ple del Congrés debatrà les 11 esmenes de la totalitat que hi han presentat tots i cadascun dels grups parlamentaris, tret del mateix PP, UPN i Fòrum Astúries. El nou carril bus Bau, el vehicle d'alta ocupació de la C-58, que començarà a funcionar el 29 d'octubre, només estarà obert en les hores punta, de dilluns a divendres, entre 6:45 del matí i 1:00 del migdia, i entre 4:00 de la tarda i 10:00 de la nit, encara que si la intensitat de trànsit ho requereix, se'n flexibilitzarà l'ús. I de la plana esportiva, els clubs catalans de futbol de primera, segona i segona divisió B han firmat un conveni de col·laboració amb la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. En l'acte que es va fer ahir al Palau de la Generalitat, les entitats es van comprometre a promocionar i defensar les seleccions catalanes i també impulsar el reconeixement internacional de la Federació Catalana de Futbol.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle La família irreal, de Degoll de Gom i Minoria Absoluta. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 2:15, segona part de l'espai de matrimoni i família que fem els dimarts amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu. Avui són amb nosaltres en una reunió especial que hem fet per parlar de reunir-nos l'Enric Garí i la Montse Teixidor. Hem parlat de la importància de reunir-nos des de la fe en molts àmbits diversos, reunions de família, reunions d'amics, reunions de parella i reunions de fe en grups com els equips de la Mare de Déu, per exemple. I aquí hem parlat de la importància de fer camí, d'escoltar i de pregar, també. De pregar no hem parlat, però quina millor manera de buscar el Déu que se'ns fa present que pregant.
Sí, sí, i pregant és pregant dient Pare Nostre, però també arremangant-nos. Arremangant-nos perquè si és Pare Nostre, o sigui, és de tots. I, per tant, si els nostres germans necessiten ajuda, nosaltres ens hem d'arremangar la camisa i mirar a veure quines necessitats tenen ells. O sigui, no serveix dir Pare Nostre, arregla'ns-ho tot. Nosaltres hem de posar de la nostra part tot el que podem i tot el que sabem fer. I això també és una reunió. Això també és una reunió amb persones que fins i tot poden ser que no creguin en el que nosaltres creiem. O sigui, no sabia com dir-ho, això, m'entens? O sigui,
sí, sí, però que també poden reunir-se amb nosaltres.
Sí, també poden reunir-se amb nosaltres i també podem obertament parlar de la nostra fe amb ells. I ells parlar de la seva fe, si és que entenen. I si no entenen, doncs nosaltres escoltar-nos a veure si... nosaltres escoltar-los a veure si nosaltres podem vendre'ls el nostre producte, perquè nosaltres tenim un producte bo per vendre. Uh-huh. I el que passa que hi ha vegades que ens fa por vendre'l també, aquest producte. I tenim un producte que és molt bo, que és Déu. Déu entre nosaltres. Déu està al nostre costat, a davant i a darrere, que ens protegeix. I no sabem vendre aquest producte. Sempre sembla que tinguem com por, com una mica de recança, del què diran, de què pensaran. No, ni què diran ni què pensaran. Som així. I mal no en fem, em fa l'efecte.
Hem de tenir respecte tots mútuament, ens hem de respectar, i el que deia l'Enric, de que, clar, moltes vegades et reuneixes amb gent que tu no saps ni quina creença té ni quin tarannà té, però jo penso que si fas una reunió tu exposes tranquil·lament els teus pensaments i els de la reunió, els seus. Suposo que fins i tot tenint o creences o religions diferents, podem trobar molts punts en comú que ens poden beneficiar a tots. Jo penso que molt important és de reunir-nos, tenir-nos respecte i col·laborar entre tots, que això és el que ens deia Jesús, que ens hem d'ajudar i respectar els uns als altres.
Ara, a les notícies, han dit que s'obria aquest carril BAU d'entrada a Barcelona.
Sí, el carril de vehicles d'alta ocupació.
Sí, que per entrar a Barcelona per aquest carril s'havien de complir una sèrie de normes, que el cotxe havia de ser d'una manera, que havien d'anar ocupat per un número de persones, que estaria obert en unes hores determinades. Nosaltres, aquest carril BAU, per arribar a Déu, el tenim sempre obert.
Uh-huh. I no hem de ser... No hi ha restriccions.
No hi ha restriccions. O sigui, l'hem d'ocupar i l'hem de voler ocupar. I contra més siguem, millor. I tenim un accés directe amb ell. Ell vol tenir-lo amb nosaltres i nosaltres l'hem de voler també tenir amb ell.
aquest carril.
Sí, 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 sí. Per cert, que aquest carril va elevat, eh? Va com si pugés
sí,
cap al cel.
Sí, sí, sí.
No sé
sí,
si
sí
els
sí,
oients
sí,
l'han vist.
Sí, sí, sí. O sigui, precisament per això, perquè o sigui, vas per baix tu i aleshores veus que hi ha un carril especial que va per dalt. Nosaltres l'hem d'ocupar, aquest carril, perquè és per nosaltres, perquè nosaltres l'ocupem i perquè li diem al del costat, vine amb nosaltres, que veuràs com això va bé.
El carril Bao de Déu està obert les 24 hores del dia sense problemes. Bé, hem d'anar acabant. Alguna qüestió com a recapitulació, Enric, Montse?
La recapitulació de tot això és que, quan parlem de reunir-nos, no pensem que ens hem de seure un dia i una hora determinades amb una data. No, 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 no. El reunir-se es pot reunir sempre que vulguis tu i el que vulguis seure davant teu, i parlar. Parlar, i si pot ser menjar, també és important. Mira què et dic. Uh-huh. O sigui, perquè si tu seus dues persones amb una cadira, una davant de l'altra, costa molt trencar el fil. Quan hi poses una taula entremig, veuràs com la gent li surten més les paraules.
Triem potser aquest formalisme excessiu a la paraula reunió, oi? Que sempre sí l'associem a trobar-se, dia, primera convocatòria, segona, tot això. També hi ha les reunions que surten i on Déu és igualment present. Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor. Hem parlat de família i de reunir-se. Quina reunió més important que la de la família, eh? Cada dia i a moltes hores. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
I ara de seguida donem pas, després d'aquesta pausa, al programa A l'Espai i la Vida en Solfa amb l'Oriol Casals i el seu equip.
Ràdio Estel. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un més de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en què vida i música fan una sola veu. Avui marxarem cap a Poblenou de Barcelona. Allà coneixerem l'Angelina Oliva, directora de l'Orquestra Amics de la Música. Descobrirem darrere seu els ritmes ballables de tota una vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Angelina Oliva Martí, sóc de Barcelona i tinc el diumenge que ve faig 78 anys. Actualment dirigeixo una coral que fa 27 anys que hi sóc i l'Orquestra Amics de la Música que fa 12 anys que la dirigeixo.
Coneguem la seva història musical.
Musicalment, el primer que recordo és el meu pare, que tocava la trompeta i el contrabaix. Tocava molt per les festes majors, amb orquestes ballables, diguéssim, sí. Que era de dissabtes i diumenges i així, diguéssim. No era professional, però treballava moltíssim aquella època. I a més treballava, tenia la seva feina a part de la música. Quan jo tenia 9 anys vaig començar al Conservatori Superior de Música del carrer del Bruc i a davant mateix teníem el metge. I jo me'n recordo que anava al metge i el meu pare sempre em deia quan tinguis 9 anys vindràs aquí a estudiar música. I aquest record sempre m'ha quedat, o sigui, és una cosa que sempre l'he tingut de present, que el meu pare ja li feia il·lusió i així va ser. I jo tocava el piano i es veu que tocava bé el piano. I hi ha una casa a Barcelona que es diu la Casa Beethoven, i hi havia aquella època una senyora molt velleta que tenia una jipa, que estava sempre, era la que despatxava la botiga, portava la botiguella. I un dia van demanar una noia que truqués al piano per una orquestra de noies. I esclar, va pensar en mi i em va dir, Angelina, escolta, mira, i això, si t'interessa, jo una alegria. Arribo a casa meva, esclar, anàvem per tot Espanya, diguéssim. Quan li dic això al meu pare, el primer que em va dir, ah, no, tu tocant aquí, no de cap de les maneres, tu coses que puguis estar per aquí, però que te'n tinguis d'anar. No. I em van posar un freno, ves quina cosa, eh? Vaig tenir un disgust molt gran, eh? Perquè jo ja em veia tocant amb l'orquestra, saps? Sí, és aquella època, saps? Aquella època que teníem, com tot estàvem una miqueta repressius amb tot, no? Les noies, sobretot, una mica massa. Jo no havia anat a ballar mai, mai. Si anava al Palau de la Música i tenia d'anar al dematí, perquè a la tarda vam jugar a anar sola. Una cosa d'aquelles que tot va lligat una cosa amb l'altra, ja. Sí, sí, em vaig casar. Mira, que vaig fer l'últim curs que vaig fer al conservatori, va ser les formes musicals. Tocava una peça, dos pianos, una peça en piano i violí i una peça en trompet i piano, perquè el meu marit toca la trompeta, és trompetista. I ell només va tocar per acompanyar-me a mi, diguéssim. I va ser l'última actuació que vaig fer jo en el conservatori. El meu marit va fer de músic, o sigui, des que ens vam casar, ell era mecànic i va deixar la mecànica per fer de músic. I ell va tocar amb els cabarets a Barcelona, va tocar amb orquestres de jazz, ell es va guanyar la vida amb la música. I llavors va venir un moment que la part dels Beatles que van venir, les guitarres, les orquestres, se'n van anar tirant una mica enrere.
Son mentiras la mitad de las palabras que se cruzan en la vida.
Una vegada tocava el meu marit en un cabaret i on anava a comprar jo, a la plaça, em coneixien, no? I, clar, vaig anar un dia allà i dic, què, el teu marit encara deu estar dormint, oi? Hi havia una senyora allà i em va mirar amb una cara. I jo dic, home, sí, dic, perquè, dic, escolta, anat a dormir, aquella època acabava molt tard als cabarets, eh? I aquella dona es va posar la conversa, saps? Caram, diu, així el seu marit és músic? Dic, sí, 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 senyora. Diu, ah, diu, i on toca? Dic, toca en un cabaret, no sé, el Barcelona de nit, em sembla que tocava llavors. I diu, oi, pobreta, diu, com deus patir, oi? Diu, perquè estan en un cabaret. Dic, no, senyora, no, la que té de patir és vostè, perquè el meu marit està dalt a l'escenari tocant i el seu marit deu estar baix ballant. Va quedar més tallada, se me li va quedar ganes de tornar-hi mai més res, diu.
Sincero dolor, todos mienten por mentir.
Llavors el meu marit se'n va anar a Suïssa, tocava la trompeta i l'acordeon i el contrabaix amb un cantant que es deia Mario Visconti, que tothom es creia que era italià, i no era italià, era aragonès, però cantava molt bé els tangos, i llavors el meu marit li acompanyava amb l'acordeon, sí. I a Suïssa va estar-hi un mes i mig o així. Quan va venir vaig dir, nen, sol no tenien tornes a anar, i llavors ens en vam anar a Alemanya i Helsinki i a Finlàndia, sí, sí, i nosaltres la meva filla i jo amb ell, però jo no tocava, eh? Llavors ama de casa i prou. I després aquí a Barcelona ja no vam tornar a marxar enlloc.
La mitad de las palabras que se escriben en la historia.
I llavors ja quan ja tenia uns quants anys li va sortir l'oportunitat d'entrar en un banc i va entrar en un banc. O sigui, s'ha jubilat en un banc. A la vida dona moltíssimes voltes. Per això que quan la joventut de vegades es pervira, nosaltres també hem passat el nostre per poder-te tirar la vida endavant, eh?
Mientras yo viva, eres mi primer amor. Porque para no ser cierto, ni en la cámara del muerto hay un sincero dolor. Todos mienten por mentir, la mucama y el doctor, el portero, la portera, la casada, la soltera. Y este pobre soñador.
l'Orquestra Amics de la Música. Es van quedar sense pianista i llavors també els hi faltava el contrabaix i la trompeta. I llavors vam entrar amb el meu marit i jo a tocar. Josep Maria Nogués era el director d'aquí, de l'orquestra, era el director. Tot el que toquem són arranjaments d'ell. Ell ha estat una persona molt intel·ligent fent arranjaments molt moderns, molt macos, que sona molt bé, perquè a l'orquestra fem música de Glenn Miller, música de Cole Porter, selecció de rumba, selecció de xa-xa-xas. Fem tot música així, eh? No és ni Mozart, ni Bach, ni Beethoven, no. Tot és música així, tot arranjaments d'ell. Al faltar aquest senyor aquí a l'orquestra, l'orquestra com es quedava? I clar, llavors van fer ells una reunió i van dir, diu, que es quedi l'Angelina de directora. M'ho van proposar i jo dic, bueno, ho provaré. I mira, fa 12 anys que hi soc. No sé si arribem a 40. Tinc persones grans. Pensa que tinc senyors que tenen 88 i 89 anys, tocant el trombó. I també tinc jovent. Ara mateix tinc un contrabaix que té 17 anys. Un nano estupendo, que toca molt bé. I ara ha fet un arranjament de la Guerra de les Galàxies, escolta, molt maco. Tinc un senyor que és metge. Tinc persones que han plegat de Liceu, que s'han jubilat, venen aquí. Tinc el Fagot, que és de la OBC. Sí, tinc de totes menes. I és una orquestra simfònica perquè té de tot, oboès. Tenim primers violins, de segons violins en tinc quatre o així només, i un parell de violes, i un parell de cellos. Trompetes, trombons, saxos, clarinets, flautes, piano, bateria, timpanis, contrabaixos, guitarra. És una orquestra simfònica amb trio de ritme, piano, bateria i contrabaix. Molt bé, molt bé, molt bé. Jo m'ho passo molt bé. M'aporta, potser em rejuveneixi tot, a veure què et dic, perquè m'hi trobo molt bé. Més quan enceges i veus que sona bonic i sona bé la cosa. Jo em faig, si estic una hora i mitja treballant, eh? Treballant amb ells. I amb bronques i tot el que sigui, però m'estimen molt i els estimo molt. Però hi ha bronques, eh? Perquè si no, no tiraríem endavant, saps?
La música de la qual ens parla l'Angelina s'escolta, però sobretot es balla. Veiem com la música ens convida al moviment.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Nosaltres tenim un organisme que es regeix per ritmes, la respiració, el batec del cor, etc. I tendim a sincronitzar aquests ritmes físics o corporals amb un ritme extern que ens pot proposar la música. Aleshores, a partir d'aquí, la música pot fer que els nostres ritmes vitals vagin més ràpids o vagin més lents. Per tant, pot tenir un impacte doncs, relaxant o un impacte activador, dinamitzador. En l'aspecte fisiològic, per tant, diguem-ne que afecta tot el que tingui a veure amb ritmes del nostre cos, del nostre organisme. El fet d'escoltar una música, per exemple, una música rítmica, normalment el nostre batec de cor, la nostra respiració, la nostra pulsació s'accelera si la música és ràpida. Si la música és més lenta, al revés, anem alentint els nostres batecs, la nostra respiració, és a dir, tots els nostres ritmes es van sincronitzant amb el ritme de la música.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Finalment, hem demanat a l'Angelina que triés dues de les seves cançons preferides.
Poema. Se toca molt. Poema, es diu. És una peça preciosa, és que sempre que la sento m'agrada moltíssim, moltíssim. És una música molt romàntica. A mi m'entra molt, m'entra molt. És lent, és molt dolç, és molt dolç. El trobo molt dolç. A mi m'encanta, m'encanta. Sempre m'ha agradat, eh? Sempre l'he tocat de gust i sempre l'han fet. Sempre l'han fet, o sigui, quan hem anat a tocar, sempre l'han fet, no l'hem deixat mai de fer. Precisament quan vam agafar el quintet, vam formar aquest quintet de música mig clàssica, mig d'això, aquí va ser quan el vam trobar i a partir d'aquí l'hi sentim moltes vegades, eh? En pel·lícules, amb música de fondo, de vegades el toquen, li dic al meu mare, Joan, mira, estan tocant el poema de música de fondo, i sí, ja l'he sentit, perquè és que és molt dolç. Mago de Oz, el Mago de Oz, és preciosa. La faig amb la coral a quatre veus, escolta, una meravella. És bonica, bonica, senzilla, bonica. Sí, aquesta. Són melodies que m'entren, saps? Melodies que m'entren. Hi ha coses que, per exemple, jo no hi entraré mai. I una vegada discutíem amb uns amics nostres músics molt intel·ligents i jo deia pues, que a mi les obres de Picasso i Miró i tot això, a mi no m'agrada, no m'entra. Jo vaig a veure un quadre d'aquests, m'ensenya un quadre d'aquests i jo dic, pues jo quedo tal com estic. No sento res. I em deien, és que tu no hi entens. Vale, correcte, ho accepto, no hi entenc, però a mi continua sense agradar-me. Ara, a mi música que no em diguin que no hi entenc, però jo com ara, que vam anar a sentir un concert, i bueno, van començar la primera part, i barrabim, barrabom, i pom, i pim, i pam, pum, xim, pom, tal, tom, i tots dos ens vam quedar, bueno, aviam la segona part, què passarà? La segona part, ens posen dos pianos de cua així, bueno, dic, ara ens ho passarem bé, almenys hi ha dos pianos, tu i el d'allò. Escolta, no s'aixequen els dels timpanis amb aquestes, amb les boles aquelles. Es posen a dintre del piano, un amb un piano, l'altre a l'altre, i tocant les cordes del piano amb allò. Cota Martín, amb el piano. Mira, jo no sé per què no vam marxar, eh? I llavors em deien, que no hi entens, dic, jo amb la música sí que hi entenc, i això tampoc m'agrada. Potser sí, que any se me n'hi agradarà a la gent, però a mi continua sense agradar-me, no em diu res. Ara la música l'embogia, eh? La música. T'asseguro que la primera vegada que em va veure aquí plorava com una criatura. La primera vegada que em va veure dirigint, escolta, a casa meva es viu la música, però també tinc que dir una cosa, la meva filla no sap música i tinc dos nets, un de 32 i un de 28 i no saben música cap dels dos tampoc. No han volgut estudiar música i si no vols estudiar no tens per què fer-los estudiar, eh?
Precisament quan li vaig dir al meu marit, dic, tenim de parlar del Josep Maria, tot això, dic, perquè és d'aquí de Ràdio Estel. Oi, diu, ja els hi pots dir que el Nogués, quan estava bé, del principi del matí ja posava Ràdio Estel i estava sentint tot el dia, perquè sortia moltes bancs, veu, i tot això, i a ell això li agradava molt. I a mi també m'agrada molt per la música que posen. Jo la tinc moltes vegades posat, que i a la nit també posa una música molt macra.
Quan ens deixem endur pels ritmes ballables, sembla que tota la vida es belluga un altre temps. Ho hem vist avui amb l'orquestra Amics de la Música de Poble Nou a Barcelona. Per cert, que els calen més músics. Per tant, tots aquells que hi estigueu interessats, contacteu amb Ràdio Estel i us facilitarem el telèfon d'Amics de la Música. Adeu-siau.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ja sabeu, amics oients, que tenim promocions esportives en marxa si voleu una entrada doble per al partit d'hoquei patins Barça-Lloret. Aquest dissabte a les 7 de la tarda podeu trucar-nos al 93 409 2772. Al mateix telèfon també podeu trucar-nos si voleu una entrada doble per l'Espanyol Màlaga de futbol, també dissabte, en aquest cas a les 4 de la tarda. Espanyol Màlaga de futbol dissabte a les 4 de la tarda i Barça Lloret d'hoquei patins el mateix dissabte a les 7. Truqueu-nos si voleu alguna d'aquestes entrades dobles al 93 409 2772. I amb aquestes promocions acabem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrion, el Xavi Aguilar i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.